Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada en aquesta jornada 18 de febrer. Com sempre, fent-los companyia fins les dues, sent molts convidats que de seguida repassem i presentem en aquest programa Protagonistes, en el que, com cada dimarts, tindrem algunes seccions fixes. Seccions fixes com, per exemple, aquest espai d'opinió. Avui és el torn del Partit Popular i escoltarem el seu líder Héctor Folgado hacia Villarreal, que enviarà algú al racó de pensar. Ja saben, aquesta és la dinàmica que tenim al nostre espai d'opinió en dimarts. També, com cada dues setmanes, rebem a policia local. Ens parlaran de diferents iniciatives, aquesta campanya de vigilància i sanció als conductors que estiguen fent ús dels dispositius mòbils mentre conduïssen. També parlarem de l'aplicació per a smartphones que han llançat dins de la policia metropolitana, el MESPOL. També parlarem de com està preparant la policia local en coordinació amb altres entitats i altres forces i cossos de seguretat de l'Estat aquest partit d'Europa League que els afronta l'Sporting de Portugal, un partit d'alt risc. I també en aquest espai l'intendent Ramon Martínez ha estat acompanyat per un dels agents, José Pascual Chesa, que es jubila enguany. Així que ens contarà també una miqueta les seues vivències, com va començar, com ha canviat i què li desitja també als seus companys ara que és un dels integrants de la plantilla que es jubila aquest 2019. Doncs a més estarem a la segona part del programa, perquè a la primera tindrem el periodista i escriptor Julián García Candau. Aquesta setmana, dins de la programació de les festes fundacionals, García Candau presentarà a la localitat, serà divendres a partir de les 8 a la Casa dels Mundina, el llibre Villarreal, Memòries i Contramemòries, un recull de vivències en primera persona, en la primera part del llibre. La part de memòries i les contramemòries són, diguem, la part oblidada, personatges rellevants, persones amb històries importants a la localitat, però que malauradament no sempre han tingut el reconeixement necessari, segons el seu autor, així que també a ells els ha dedicat part del llibre. Així que estarem amb García Candau, ens contarà una d'aquestes anècdotes i històries que apareixen al seu llibre, un llibre que, com hem dit, es presentarà aquesta setmana a la localitat. A banda, també, com sempre, repassarem actualitat provincial i local. Avui, per exemple, s'està presentant la programació del 150 aniversari de la comunitat o sindicat de Regants a la sud, a aquesta casa que tenen a l'entorn del Termet, a vora del riu Millars, així que també a partir de la 1:05 ho podrem escoltar. Així que, fetes les presentacions, de seguida mirem què ens depara la meteorologia i també sabem de què es parla a Twitter. Doncs anem a mirar la situació meteorològica. Avui no s'esperen precipitacions. Els termòmetres sí que finalment sembla que s'ha complit aquesta previsió i les mínimes han anat una miqueta a la baixa. 4 de mínima, 16 de màxima, una situació que es manté els propers dies semblant, més o menys en quant a termòmetres. Això sí, demà pot aparèixer algun núvol, no es dona així probabilitat de pluja. Així que poqueta cosa, la veritat que tranquil·litat per a la jornada o l'època en la que estem. Així que també, repassat aquest punt meteorològic, anem a mirar de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs es parla, per exemple, de Vodafone. En aquest cas diuen que ha hagut una errada massiva en Vodafone Espanya. Així que és una de les notícies que durant aquest matí està generant més comentaris. Així que molta la gent que s'està queixant d'aquesta situació i també diuen que sí, està relacionat amb un ERE, amb l'ERE de Vodafone, així que la gent ja ho relaciona, ja que els sindicats i empresaris i empresa estan duent a terme una reunió negociadora per a saber si és possible aconseguir un acord de l'expedient de regulació d'ocupació d'aquest ERO. Així que era una de les notícies que també apareixen aquesta jornada, el 9 de febrer de 2019. Així que molta gent ja diu que sí, pot estar un assumpte relacionat en l'altre. Es parla també d'esports, Supercopa. És una d'aquestes notícies, en aquest cas Rubiales ha proposat una Supercopa en format Final Four i fora d'Espanya. Així que aquestes són les dues propostes que s'han llançat. Rubiales proposa una final a 4 entre el primer i el segon de la Lliga i els semifinalistes de la Copa per a disputar la Supercopa d'Espanya. Els partits es jugarien en la mateixa ciutat i durant diversos dies. Doncs bé, aquest bombazo, com han tildat alguns periodistes a les xarxes socials, també està a hores d'ara generant molts comentaris a les xarxes socials, a Twitter, però parlem ara d'altres informacions, en aquest cas política. Es parla de Begoña Villacís, en aquest cas diuen que va ocultar durant 3 anys una societat patrimonial que gestionava junt al seu home i que és propietària de 3 immobles valorats en uns 2 milions d'euros, segons ha informat ABC. És una informació, com dèiem, referent a Villacís, regidora de Ciudadanos a Madrid. Doncs bé, la polèmica també està servida amb aquesta notícia, amb aquest titular que es publicava avui a les xarxes socials, però en tenim més, continuem parlant d'aquestes notícies i en concret del juí pel procés. Estaven fent-se resolts mitjans del seguiment en directe, no, d'aquesta notícia. I, per exemple, de paraules de Turull al fiscal, la fiscalia està faltant al respecte a la ciutadania de Catalunya. Els ciutadans catalans no són ovelles, no estan militaritzats i que se'ls ordena ara que vagin d'ací cap allà. Este procés va de dalt a baix. Aquestes són algunes de les declaracions que s'estan destacant del juí del procés, però en tenim més. Es va conèixer ja fa un temps la mort d'un dels regidors d'Esquerra Unida a Llanes. Doncs bé, la Guàrdia Civil ha detès a 3 homes i ha demanat l'extradició d'un quart a Suïssa per l'assassinat de Javier Ardínez, el regidor que va morir a Llanes, un regidor d'Esquerra Unida. I també aprofitem per a donar la benvinguda a la nostra companya Núria Gutiérrez. Molt bon dia.
Bon dia, Sheila. Doncs, què tal?
Així, repassant una miqueta, també aquest cas, no, del regidor que havia alçat moltes sospites i va donar molts titulars, no? S'havia quedat una miqueta la cosa gelada fins ara que es coneix la detenció, però tenim, per exemple, més assumptes. Hem parlat de futbol, hem parlat de política i es parla també del Nobel per la Paz. Diuen, Donald Trump és candidat al Nobel de la Paz 2019, sí.
Però això és veritat o és broma?
No, jo crec que és veritat, que sí, sí.
Doncs mira, sí, apareix, sí, per sí, exemple, bueno, en molts diaris, realment.
Clar, que dius, no és una informació del Mundo Today ni cap d'aquestos, ni...
No, en moltíssims diaris el president dels Estats Units, Donald Trump, és nominat al Premi Nobel de la Pau 2019. Pareix un xiste, però bé, no crec que li el donin, no?
Diu,
y claro, se está haciendo molta broma. Diu, se confirma también la nominación de Belén Esteban al Nobel de Literatura.
Doncs ala, ja està bé.
Doncs arrela això, evidentment. Diu, es bueno recordar que ya propusieron a Hitler en 1938, por si lo anterior sorprendía.
Doncs bé.
Bé, tenint en compte això, pues ya no... Això ja crea precedent.
I també es diu, no, que pot haver estat una proposta de Japó, la de donar aquest guardó a Trump. Ja veurem si és o no, però que podria ser per haver-los ajudat a alliberar les tensions amb Corea del Nord.
Ja, bueno.
Però sí, sembla cachondeo, eh? Però
sembla
no.
Cachondeo total, però bé. No sé si ens queden alguns temes per tractar. Bueno, Javi Varas apareixia, un apunt futbolístic. El porter sevillà Javi Varas s'incorpora al Huesca per al que resta de temporada.
I ja per últim, si vols també, perquè s'acaba de publicar, no, informació respecte a Marta del Castillo. Processat Francisco Javier García el Cuco per mentir al juí de Marta del Castillo.
Que llarg s'està fent això, eh?
Ai, és sí, increïble. La veritat és que sí. Sembla que han processat tant el Cuco com a sa mare per fals testimoni en aquest juí.
Que vergonya. Que estiguen tant de temps després i que continuen les coses aixina i que no se trobe que estiguen torejant, perquè moltes vegades penses és que estos estan torejant a la justícia.
És el que sembla, no? Perquè alguna cosa més han de saber, però donen informacions així, doncs ara s'ha demostrat fals testimoni i per això se'ls processa.
Bé, no sé si ho has comentat, però Queen actuarà en la cerimònia dels Oscar. Mm-hmm. L'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques confirmava l'actuació en directe de la banda britànica en la gala dels Oscar. Mm-hmm. El grup està composat pels membres originals Brian May i Roger Taylor i l'exestrella d'American Idol, Adam Lambert, en les veus.
Mm-hmm. Doncs bé, ja està.
Com ara està triomfant tantíssim, doncs sí, van aprofitar el tiró, imagina, no?
Mm-hmm. Doncs bé, sembla que sí. Tocarà en vivo en los Oscars, clar. Tenint en compte que la seva figura màxima no està, però bé, si la banda continua, no? És això, com així quan venen els grups aquests en diumenge a la plaça, que queda un o dos del grup original.
Ja, i la resta ja
la
no
resta
estan,
són més joves, doncs bé, en aquest cas també Queen, que tocarà en vivo als Oscars. Doncs així arribem a les 12:16, moment de fer una pausa, de seguida notícies curioses.
Este mes de febrero cumplimos un año en la Taberna Los Galgos. Ven a celebrarlo con nosotras el día 16 con un almuerzo popular, concierto de Ignacio Morcillo, homenaje a Sabina. Y para terminar, una espectacular cena por San Valentín y San Solterín. Taberna Los Galgos, calle Joan Bautista Llorens, 117. Reserva llamando al 636-2204-23. ¿Te lo vas a perder?
El Villarreal es una de las joyas de nuestro pueblo. Con cariño y voluntad puede lucir toda una vida. Joyería Lola Álvaro, al lado de nuestro equipo, en Daván, Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Una pasión.
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és, soc la teua administració de confiança. Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia independentment dels resultats. Endavant, Villarreal.
Cent anys de vivències. 100 anys creixent en Villarreal. Durant 2019 gaudeix de multitud d'actes en motiu del centenari de Caixa Rural i la Cooperativa. Conferències, activitats per a menuts, música, exposicions i molt més. Informa't a www.fundacióCaixaRural.org. Caixa Rural Villarreal i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
¿Buscas el mejor calzado para los más pequeños de la casa? En Calzat Josep, remate final con precios increíbles. Ven y aprovecha nuestras ofertas de escándalo, límite 28 de febrero. Porque los pies de tus hijos se merecen lo mejor, Calzat Josep, calle Ramón y Cajal 1 de Villarreal.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti.
12 de neu, moment de començar el repàs per a aquestes notícies curioses. Anem a parlar d'una biblioteca que està plena d'històries increïbles, de personatges assombrosos i que fica el coneixement a l'abast de tota la ciutadania. Tot i això, molts dels llibres que s'agafen prestats mai es tornen. És, per exemple, el cas del llibre Guinness dels Rècords, que, irònicament, és el llibre més furtat a totes les biblioteques del món. Guinness World Records es porta publicant des de 1955. Ha venut més de 100 milions d'exemplars, perdó, i s'ha traduït a 23 idiomes. Després del llibre dels Guinness, del rècord, la Bíblia és el segon que més s'emporta la gent o que no torna a les prestatgeries de les biblioteques, però en tenim més, Núria.
Doncs sí, anem a parlar d'un matrimoni australià que ha tardat 9 mesos en cultivar un repollo, diu, del tamany de la grandària d'una persona. S'ha convertit per unes hores en una de les parelles més famoses de les Antípodes. Rosemary Norwood i Sean Catman són els responsables d'això, d'aquesta fita. Començaren a cultivar el repollo en abril de 2018 en un hotel de turisme ecològic en Jakey's Marsh, en Austràlia, i segons diuen, doncs, les condicions climatològiques foren indispensables per a poder aconseguir aquesta collita. Una bona primavera húmeda, una bona pluja, un clima càlid a principis de l'estiu van fer que aconseguiren, pues, aquesta collita que els va donar aquesta fama, no, tan gran.
I ara anem a repassar algunes marques i el nom d'alguns productes que causen risa. És així, encara que dius, escolta, que no ho podeu canviar, però clar, ja sigui, té una trajectòria com ho van a canviar. Mira,
no, però que això, i les coses són gracioses i a més se te queden sí, impregnades.
Però clar, per exemple, embutidos morte, un sabor que te lleva al otro barrio, es que macho. Alta charcutería desde 1939, així s'anuncia al seu web aquesta empresa familiar catalana dedicada a l'elaboració d'embotits. La part negativa és que amb aquest nom el prestigi s'oblida i només queda l'acudit. Basta amb dir que els seus productes estan per a morir-se per a que comence la gent a riure. Tot i la seva estranya denominació, no és altra cosa que el cognom del fundador. La companyia porta molts anys funcionant. En el seu catàleg es poden veure foies, botifarres, pernils, tot diuen per a paladars exquisits i amb un sabor que et transportarà a territoris molt llunyans.
Doncs, d'embutidos mortens anem a vinos cuatro rayas. Diu, i per a quan la varietat tres canutos? Encara que parega, pues això, fa 50 anys, més de 50 anys que està en les vinyes de Valladolid, que es trobaven en un punt on coincidien quatre poblacions: Rodilana, Medina del Campo, Rueda i La Seca. Per això, pues, li van ficar quatre ratlles. Bueno, no està mal, a veure.
Clar, igual en ese moment no tenia el significat que té
ara. Claro.
Bueno, que n'hi hauria droga, però que tampoc seria tan habitual.
Però si diu que és superventes i que porta i que exporta a més de 50 països, pues bé, en aquesta ocasió l'èxit s'ha vist i que el nom no ha perjudicat per res.
No, la veritat és que no. Anem a parlar ara del Mazda La Puta, dissenyat per a resistir impactes frontals. Ens hem de remuntar a 1999, a la celebració del Saló de l'Automòbil a Tòquio i a la presentació que Mazda va fer del seu utilitari en tamany xicotet. Pocs se'n recorden del cotxe en si mateix. Tot i això, segur que a cap dels assistents se li ha oblidat, sobretot si eren hispanoparlants, el nom amb el que es va batejar aquest utilitari, La Puta. No satisfets amb les rises generades, els nipons van afegir més candela a la història acompanyant el nom amb eslògans com "posee un cuerpo diseñado para resistir impactos frontales", "se ha mejorado la seguridad", "ha ampliado el interior" o
és
el más destacado.
De lloc,
I també un que diuen que era curiós, "La Puta, su mejor compañía en viajes largos". Doncs bé, diuen que així a Espanya i als països de Llatinoamèrica ningú va comprar aquest cotxe.
Home.
I que si algú ho va fer, igual s'està penedint avui dia.
El que no ha arribat a Espanya tampoc, perquè si haguera arribat, no sé si ho haguera comprat algú, és una cosa que en Japó sí que, bueno, sí que pareix ser que va arribar. És una línia de sopes i de cremes de Knorr que s'anomenava Pota, amb quatre sabors. Diu que aquests productes no sols se compren en el país de Japó. Així els seus consumidors desconeixen el que la marca significa en el nostre territori. Menos mal.
No, sí.
Però, per a ells no significarà res. i és que és impossible imaginar-se a ningú comprant aquest producte d'alimentació, evidentment. Okay. Ací a Espanya, almenys. Però bé, allí, per què no? Si no significa res per a ells, doncs allí sí que pot triomfar perfectament.
No, sí. I a mi em toca tornar a parlar de vehicles.
En
aquest cas del Mitsubishi Pajero. Diuen que s'obren les paraules. Si hi ha un sector famós per ficar la pota de forma contínua en ficar el nom als seus productes és el del motor. Exemples com Opel Manta, Nissan Moco, Ford Pinto, Pinto Spen en portuguès, AMC Gremlin o Volkswagen Jetta. Són un bon reflexe de que la gent del món no li veu o no li dona moltes voltes al cap a l'hora de batejar els seus vehicles o els productes, no? Un clar exemple va ser el Mitsubishi Pajero, que va donar popularitat al model, tot i que només fora perquè tot el món reia amb el nom que li van triar. Per fortuna, els responsables de la marca no van tardar en donar-se compte de l'errada i el van rebatejar com a Montero. A partir d'aquest moment, el totterreny es va convertir en un superventes als mercats de parla hispana.
Bé, bueno, un altre que s'ha superat, no? Que ha superat el tema del nom. I aquest ja és el súmum dels noms, perquè increïble que productes relacionats amb seguretat li fiquen el nom, li fiquen extintores Palma Penya. És que increïble. Diu que no ha sigut el cas d'esta empresa familiar amb 30, ha sigut el cas d'esta empresa familiar amb 30 anys d'història. És un referent en la instal·lació d'equips i sistemes de protecció contra incendis. Però clar, la veritat és que el nom no ajuda a sentir-se protegit, eh? Més bé induïs a eixir corrent del lloc, perquè això de Palma la Penya, no sé jo.
Però sí, però bé, ahí està.
No se pensa, s'ha de pensar molt bé el nom, eh?
Sí, o igual, jo què sé, són de Palma i el seu cognom és Penya, no ho sé, però bueno, bé està. Doncs amb aquest repàs pels noms de productes més curiosos ens quedem. 12 i 27, una pausa de seguida. Anem amb el primer convidat de la jornada, parlem amb el periodista i escriptor Julián García Candau.
Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una: Nissan Qashqai en Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Charter Villarreal a su servicio todos los días del año y también dando su apoyo al Villarreal Club de Fútbol en cada paso. Endavant Villarreal.
Estàs cansat, et critiquen, tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió, sempre al teu costat.
Sou Néstor, de l'Immobiliària Meseguer. La meva empresa i el meu cor vos recolza en el il·lusionant repte de seguir a la primera divisió. Endavant Villarreal.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem. Y también en Canem puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
¡Paco!
¡Dime!
¡Que te buscan de Uber Eats!
¿Uber qué?
¡Uber Eats!
¿Cómo?
¡Paco, que te traen la comida de McDonald's!
¡Voy!
McDelivery, ahora tu comida de McDonald's en tu casa o donde quieras. McDelivery, lo estabas esperando.
Me
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, ens anem a apropar a una altra de les activitats incloses dins de les festes fundacionals de Vila-real. En aquest cas anem a parlar de la presentació del llibre Vila-real, Memòries i Contramemòries, a càrrec del periodista i també escriptor Julián García Candau. Per tal de conèixer més detalls, alguna pincelladeta d'aquest llibre que es presenta aquest divendres a la localitat, tenim el seu autor a l'altra banda del fil telefònic. Julián, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Doncs parlem d'un llibre, no és el primer que escriu vostè, té en el seu haver altres llibres de temàtica esportiva, no? Ja que part de la seva trajectòria professional ha estat vinculada a l'esport, també de bous, i ara arriba amb un títol més així, no? Més arrelat al seu lloc d'origen, a Vila-real. Què és, no?, aquest llibre?
Bueno, jo són unes memòries de xiquet que, de la postguerra fins al Guateque. Però això és la primera part, que és diguem, una relació costumbrista d'aquell Vila-real que jo vaig conèixer i que jo suposo que per a molta gent pues, algunes de les coses que se conten resultaran un poc sorprenents perquè el que ha canviat el poble de 25.000 habitants a 52.000, pues, evidentment és molt. A banda d'això, les costums i la vestimenta i els menjars i tot era molt diferent. I això és el que jo recorde de xiquet i que de tant en tant algú me deia tu, per què no ho contes això? Perquè jo et contava alguna anècdota i, bueno, ja que ho saps, per què no ho contes? Bueno, pues he tractat de contar-ho. I la segona part del llibre és una part que és, diguem, el titulat Els oblidats, que parla de vilarealencs que han sigut importants i han sigut algú inclús dintre de la història d'Espanya, però que la gent del poble pues, no els coneix, no sap qui són, no tenen un carrer dedicat, i com que la guerra va tallar la història en dos parts, pues, hi ha una part de la que ningú ha fet cas, ningú l'ha tinguda present, pues, perquè diguem que la majoria d'ells eren els que van perdre la guerra, i el que perd la guerra ja no està mai en l'orla. Però no són els sols, gent que va morir durant la guerra i que va morir a l'exili o que van morir en Mauthausen, com n'hi ha alguns, sinó que també n'hi ha alguns personatges que els hem deixat que no els hem donat molta importància, com han sigut els germans Robert Candau, que tres que van ser franciscans, però que un d'ells va ser el defensor de la nostra llengua, Montsant Bernadí, i els altres, l'U és un gran filòsof que té molta transcendència en la filosofia nacional, i l'altre és un gran professor. És a dir, és un recorregut que té pues, dos parts, com t'he dit, una que és el costumbrisme, i per a que te facis una idea, jo crec que el llibre comença en un recorregut que jo entre pel carrer Major des del Casino Carliste.
Sí.
I clar, quan parles del Casino Carliste, parles dels carlins. Uh-huh. Quins són aquelles persones que avui pràcticament han desaparegut? Però què feien? Què volien? Quina raó tenen? Quina presència tenen en la vida del poble? Bueno, i continues i entrem en la casa dels Mundina, que estava pues, la casa de Socorro, la pasteleria Fenollosa, on en l'Espanya de Franco se podia comprar una llibertat i una pilota de frare.
Sí.
Dalt estava el Front de Joventut i la primera emissora del Front de Joventut també que va tindre el poble. En anterioritat va haver una emissora que portava, que van fer els germans Meneu i que portava el senyor Víctor Fenollosa, que n'hi ha històries de xiquets que anaven a cantar per una peseta o dues pesetes per en favor del temple de Sant Pasqual. I el carrer Major, el carrer Major té uns bancs, el carrer Major té el naixement d'un personatge esportiu com és Pasqual Font de Mora, el carrer Major té un edifici dedicat als Lluïsos, on hi havia un teatret, i el teatret que se feien representacions molt curioses, i a continuació tenim el Gran Casino, casino que tenia el Club Taurino a baix, a la Tagoba darrere, i allà n'hi ha moltes històries, especialment el Teatre de la Tagoba, el Teatre de la Tagoba, que era el Teatre del Gran Casino, el casino que portava, que era propietat de Paco el Baró, i Paco el Baró té històries molt curioses des del punt de vista, diguem, folclòric, si vols, però però és un personatge que Paco Alvaro probablement la gent no sap fins a on arribava aquest individu. Després continues i arribes a la plaça, i a la plaça pues, està a una banda, està la granja, que era el temple dels futbolistes, les tres tavernes que a més eren, produïen aigua ardent, com eren el Paquita, Casalta i Fesols. La plaça era on s'amollaven el bou per la vila, estava el vell ajuntament, i estava la biblioteca, on José María Doñate pues, va ser en un moment un foco de cultura. En fi, jo faig un recorregut de totes aquestes històries, pues, eixen personatges, eixen costums, eixen pues, des de les relacions primeres que tenien els jovens, pues, a la manera en què se festejaven i entraven en el que seria entrar en casa. En fi, el que avui ha desaparegut, i que algunes de les coses que jo conté me dona la impressió de que sonaran a molt estranyes.
No sabem, Julián, si li agradaria que alguna d'aquestes coses que vostè ha viscut tornara a tindre presència o protagonisme així a Vila-real, no? Ja que ha fet aquest recorregut, no? També que parla dels edificis, de com eren, com són, d'aquestes persones, no? Que li donaven vida. Recuperaria part d'aquesta essència que vostè va conèixer de Vila-real?
Jo recuperaria, evidentment, l'Hostal del Rei. És a dir, el que era la granja, pues, ara he vist que és una tenda, i a mi em dona la impressió que deuria ser un edifici propietat de l'Ajuntament, bueno, propietat del poble, i on se podrien fer tot tipus d'activitats, perquè és un edifici molt aprofitable. Jo crec que hem tingut diverses desgràcies. La primera que sempre se parla és de quan va cremar Sant Pasqual, però és que després hem tingut la desgràcia de que se van tirar a terra les dominiques, que era el Palau dels Montull, era una cosa barroca extraordinària. Si només les rajoletes que hi havia allí mereixia la pena haver-ho guardat, i això van tirar les dominiques, van tirar la església de les dominiques, bueno, també se va tirar la església de la Sang i també se va tirar la església de les Josefines. Perquè en Vila-real tirar esglésies no ha sigut cosa d'uns.
D'uns quants, no?
D'uns quants. Però la plaça, que era tan bona, que era quadrada, que bueno, ja havia perdut uns arcs en el que era la Casa la Vila, però bueno, la Casa la Vila era un edifici molt tradicional en l'arquitectura valenciana, i donava, i el que estiguera quadrada la plaça era un exemple que s'havia estudiat, s'estudiava inclús en universitats estrangeres, perquè el gòtic, no, el gòtic de Vila-real tenia la curiositat de que era una plaça quadrada, perquè la majoria són rectangulars, i aquesta era singularment especial. Però, en fi, també la Caixa Rural va tirar els arcs, que jo crec que hi ha una part que se podia recompondre, perquè els arcs existeixen. Estan en alguna casa, en algun maset, no sé, que n'hi ha algun arc d'aquestos que se van tirar en la plaça, que se podria recuperar. I jo també, en fi, dona la impressió de que se va renunciar un dia a requadrar una altra vegada la plaça, que cosa que havia sigut possible, i que haguera sigut possible ficant uns arcs que li hagueren donat a l'entorn un caràcter més amable, un caràcter més del poble, que el que li hem donat en aquest edifici, en aquesta plaça un poc estranya, que bueno, que no és la que jo recordo i el que jo tinc a la memòria i en el cor.
Així que segurament, no, li haguera demanat a la història de Vila-real o als seus governants que no hagueren enderrocat tant, no? Que hagueren parat una miqueta i que tindrien més patrimoni, no? Que malauradament és una de les crítiques que n'hi ha, que així a Vila-real molt de patrimoni no en queda.
Bueno, mira, si vols, baixant per a la Murà, al cantó de la Murà,
sí?
Hi ha una casa que és un edifici modern, i allí n'hi quedava un bon tros de la Murà. I també la van tirar. La propietària de la casa va vendre la casa, i el que va comprar va edificar en el que era la casa i el que era la Murà. És a dir, aquest tros de Murà que queda en el que és la casa de l'oli, ahí queda un tros, Lo que és l'altra part de lo que estic parlant, ahir hi havia, pues no sé si 30 o 20 metres, o 25 metres de profunditat que tenia la casa, i això era, i això tot era una murà, és lo que quedava, de lo poc que quedava. Pues bueno, pues el que va vendre la casa, la va vendre la casa i va vendre la murà, per lo vist, perquè ningú va protestar, i la Torre Motxa s'ha quedat, se va quedar perquè de milagre, perquè ja saps que allí hi ha una casa, que jo m'imagine que el que va comprar un pis i ara té davant dels nassos la Torre Motxa, pues no li fa ninguna gràcia, però bueno, és que no se devia d'haver autoritzat aquest tipus de construcció.
Ahí queda, no? Ahí queda dit aquest punt, i també, Julián, ens agradaria saber si ha hagut vostè de remirar molt en els seus records per escriure aquest llibre, o diguem, li ha sigut prou fàcil, no? Ho tenia tot prou fresc a la memòria.
Afortunadament, jo no puc presumir d'intel·ligència, però sempre puc presumir de memòria.
Sí.
I la memòria meva, pues, m'ha portat, jo encara puc fer un passeig per el poble, bueno, pel carrer Sant Xoxín, per exemple, que era el meu carrer, jo passege per allí i recorde a qui vivia en cada casa, que ja no són les cases de l'aquell temps, perquè també han construït, però bueno, però jo sé, en una casa que han construït era la casa La Bola, i el senyor Pasqual Robert Candau, pues sé on vivia, i la casa de Chabrero sé quina era, i que Chabrero tenia de veres el primer taxi que va haver en Vila-real. És a dir, jo puc recórrer el carrer i recorde quines persones vivien en cada casa. Avui, naturalment, no té res a veure, però jo sempre tinc un record del poble, pues el record d'un xiquet que va créixer, pues, jugant al carrer, que és com se jugava, perquè els carrers no estaven asfaltats. Jo vaig veure com se va fer les conduccions d'aigües i els alcantarillats que no n'hi havien, i clar, jo vaig viure un temps en el que el poble s'estava transformant, i el poble, pues, no té res que veure avui en el que era. Era un carrer en pols, i on els carros passaven constantment, i la gent, pues, celebrava el que podia celebrar, els dilluns per la nit en la festa del carrer, i el diumenge se portava la missa al penó del patró, i s'organitzava una vida lo més pobreta comparada en avui, però que en aquell temps, pues, jo crec que tenia, pues, molta importància.
En aquest cas, també ens agradaria, Julián, parlar de l'altra part. Abans havia mencionat algun dels personatges que vostè considera que haurien de tenir més protagonisme en la història de la localitat, però quin considera, no?, que és aquest personatge al que Vila-real li deu un reconeixement especial, de tots els que vostè ha pogut repassar, no?, o repassar en aquest llibre?
Bueno, jo crec que, diguem, jo li dedicaria un carrer a les víctimes de Mauthausen, que no són molts, però és que nosaltres estem veient tots els dies en el cine el que fa la Metro-Goldwyn-Mayer, que són les grans empreses de Hollywood, estan dirigides per jueus. Jo estaré sempre en contra de lo que van fer els nazis, com és natural. I a mi em sembla bé que els jueus se gasten els diners recordant l'Holocausto, però nosaltres tenim un Holocausto més xicotet, però és el nostre. I el nostre el tenim oblidat. Jo quan parlo en el llibre, jo parlo de personatges que la majoria de la gent no sap que han existit. I, bueno, i han existit, i han nascut en el carrer Padres Puig, per exemple. Jo dedicaria un carrer a les víctimes de Mauthausen, per exemple. Però és que, a més, la meva dona ha sigut 35 anys microbiòloga en la clínica Porta Hierro de Madrid. I un dia va a un congrés, I la Beecham, que és una empresa molt important, va repartir uns llibres, un detall. I la meva dona va veure un llibre que seria la medicina durant la Guerra Civil. I diu, això al meu home li interessarà. I a mi el porta el llibre i jo l'obric i me quede que no sabia què dir. Perquè resulta que descobrís que el primer jefe que va tindre l'aviació, la sanitat d'aviació, que no existia, el cos d'aviació no existia, ni la sanitat del cos d'aviació, per supost, tampoc. Pues bueno, el primer jefe que va existir va ser don José Bort Albalat. Don José Bort Albalat és un home important en la història d'Espanya, perquè és el primer home que fa una revolució dins de lo que és la sanitat de guerra, que inventa les avionetes les avionetes condicionades per a traslladar els ferits. Però és que don José Bordal Balart jo el vaig conèixer perquè don José Ortells, un dia, en una tertúlia que teníem en Madrid, Santiago Llop i Vicent Llorenç Poll, que en paz descansen els dos, mos va dir: per què no m'acompanyeu el diumenge, que tinc que anar a un hotel d'allà d'Atocha, que ve un amic meu de Xile. I don José era un home major, sí, i el vam acompanyar. I allí vam conèixer a don José Bordal Balart, que jo no sabia qui era, i el don José Bordal Balart va vindre al poble perquè volia morir-se en el seu poble. Morir-se en el seu poble, que va ser era tio de les Punxes, que vivien ahí a la part que han tirat també el que era de la plaça, bueno, que la carrer que baixava al costat de la part que donava el que se diu l'ensanche, no? I el don José va prendre cafè en mi molts dies, allí en el Caixa Rural, i clar, jo, com don José Ortells va dir que venia de Xile, pues no, va vindre de Mèxic i va ser un dels exiliats i un dels homes que va poder sortir d'Espanya, de França, en un barco que es va dirigir a Mèxic. I va viure en l'exili pues, fins quasi a l'hora de morir-se. I és un personatge que és molt important dintre de la medicina, no sols perquè és de la sanitat de l'exèrcit de l'aire, que no, ja te dic, no existia ni exèrcit de l'aire, uh-huh, ni medicina de l'exèrcit, uh-huh, de l'aire. Era, no, aviació no era un arma especial, formava part del conjunt de l'exèrcit. Jo crec que és un personatge que hauria que recordar. Uh-huh. Dintre del camp del deport, jo dic deport i no esport, perquè Ausias Marc dia deport, no esport, en fi. I com que n'hi ha de tant en tant, hi ha algú que és molt purista, doncs mira vostè, jo més purista, Ausias Marc. I allà n'hi ha un personatge que és un boxejador, que és Antonio Mata Guinot, de cognom Pirri, que va morir en la presó de Castelló d'una manera ignominiosa, però com era innocent, ell va dir que no el fusillarien i li van, uh-huh, pegar dos tirs dins de la presó. José Antonio Mata és un boxejador que té una biografia extraordinària. Està en les portades del Mundo Deportivo. Va combatre en Nueva York, en Chicago, en Miami, en Puerto Rico, en Cuba. O sea, no és un qualsevol, no és un telonari. Jo he reconstruït la seva història pues, llegint l'ABC de Madrid, per exemple, on estan les cròniques dels seus combats. Uh-huh. Però la Federació Espanyola de Boxeo, quan jo vaig començar a estudiar este personatge, va dir: no, este senyor no ha existido. Coño, ¿cómo que no ha existido? No, aquí no tenemos nada. Ahora, si usted encuentra algún dato y nos lo quiere dar, bueno, uh-huh, es una cosa es que el fusillaren, o vamos, que el asesinaren, otra cosa es que el borraren de la existència, uh-huh, com a deportista. És a dir, que n'hi ha... Hi ha persones, hi ha fets del poble que mereixeria la pena recordar-los.
Uh-huh. I que siga aquest llibre, no, el seu llibre, una excusa per a que tota la gent, siga més jove o més major, no, o els descobrisca o es retrobe amb ells, no, perquè igual sí que els sonava però no sabien o els van perdre la pista, no, així que pot ser una bona excusa per a tornar, no, a conèixer i a retrobar-se.
Bueno, ja, jo crec que la col·lecció de personatges que apareixen pues són personatges que mereixen primer un respecte i probablement molts d'ells un reconeixement i un reconeixement públic, perquè jo ja sé que en el llibre n'hi ha històries que hi haurà, això no pot ser, això no pot ser. Escolta, mire, jo he vist com han tancat un bou a la presó. Escolta, a mi que és una de les coses que conte, a un bou de la per la vila del per la nit que va eixir manso de solemnitat, uh-huh, pues el van agarrar uns quants del poble encapçalats per Miquel Marcet, que era Miquel Marcet, casat en la primera reina de les festes que va tindre el poble, Carmencita la Saera. Miquel Marcet media més de 1,90 i quan eixien les processons de Setmana Santa se veia qui era, perquè la seva cupurulla era la més gran del poble, la més alta. Uh-huh. Bueno, pues ell, quatre amics d'ell, vull dir, el van agarrar el pou por los cuernos, com se diu, uh-huh, i el van portar a la presó. Uh-huh. En la presó estava, en els baixos de l'Ajuntament, segons entraves a la dreta, uh-huh. i baix de la casa del pregoner, que vivia allí dalt, i van agarrar el bou i van tancar. I perquè va ser una vergonya, aquell bou era, bueno, aquell era, no era manso, era, era pesque manso. És a dir, si ara jo conte que a un bou del poble l'han tancat a la presó, doncs hi haurà qui dirà, este, quina imaginació és esta. Doncs no, ho he vist jo.
No li ho han de contar?
No, no, estava jo, jo vivia en la plaça i ho vaig veure. I estava Miquel Marcet, estava Piti, estava Juanito Costa, bueno, un grup dels de la granja, que al dia següent es van tindre que anar a declarar a l'Ajuntament perquè el don Vicente Pérez, que era l'alcalde, pues, es va tindre que cridar i pegar-los un repàs. I a partir d'això, don Vicente Pérez ja no va tornar a estar en el poble durant les festes. Per llevar-se damunt, i si us agobios, se n'anava.
Se n'anava fora, no? Ojos que no ven, corazón que no siente.
Exacte.
I no sabem, Julián, si amb totes aquestes vivències podria haver una segona edició d'aquestes memòries i contramemòries.
Bueno, jo no... Ja m'agradaria, lo millor, però mira, este llibre va començar un poc perquè quan se va fer el llibre, aquest llibre gran de la història de Vila-real, que vam fer 12 especialistes cadascú en una matèria, pues jo vaig fer una cosa que em van dir, escolta, si això ho ampliares, aquestes coses que contes, i això me va animar i va pensar, i després que ho he escrit, ara de moment dic, jo no he contat d'això, jo no he contat d'allò, jo no he contat d'aquell, jo no he parlat d'això, no... bueno, per exemple, crec que no he parlat de les abueletes que estaven en la plaça, la Saurita, que venia lo que avui se diu los chuches, no? Uh-huh. Ni les dones que venien en una paperina les faves que bullien i que els donaven, que les compraven els homes que anaven a la prega. Anar a la prega era anar a contratar-se a la plaça. I sí, hi ha coses, personatges que, bueno, que tenen la seva història o la seva anècdota. No? Alguns són històries, els altres són pures anècdotes, però anècdotes que, bueno, que a alguns li poden fer riure o millor inclús enfadar, perquè parla d'algú que potser no voldrien que parlara. Però, bueno. Però jo conté coses tan curioses com que n'hi havia un grup d'una família, les Cacholes, que eren carlistes, i com que no estaven d'acord amb el decret d'unificació de carlins i falangistes, estes eixien per les nits a cantar i cantaven «Gritaremos viva el rei sempre que nos dé la gana», no? I tenien que eixir fugint perquè els policeros els perseguien.
Sí.
I jo parlo de les institucions més importants com han sigut i són els 13. Els 13 és una institució cultural que no té preu, que probablement no hem arribat a pensar en el que ha significat. En una època d'una incultura general, en els 13 no sols se cantava, sinó que se feia teatre, i se feia teatre en valencià, que era aquesta llengua perseguida, aquesta llengua que te diuen, hable usted en cristiano. Bueno, pues els 13, el cristiano que parlaven era el de Pere i Zelda i representaven Nelo, Bacora i Mustiales de mal nom el tio Safanòria, per exemple, o els bous de Castelló, o ixa dona és ton pare, o en fi, els bessons de Sedaví, i ahir n'hi havia personatges com Gedeón, que era un actor extraordinari, on hi havia cantants de sarsuela meravellosos, una d'ells acaba de morir, Carmen la Doñata, però... En fi, el poble potser no ha reconegut la transcendència que ha tingut dels 13. Dels 13, per cert, va néixer com a músic Rafael Beltrán. O sigui, si avui tenim un edifici tan important com era el que va ser el naixement dels 13, que després va passar a ser Cinema Villarreal Teatro i que avui és l'Auditori Municipal, en nom de Rafael Beltrán Moner. Rafael Beltrán Moner artísticament és fill dels 13.
Així que suposem, Julián, també aquest llibre un homenatge a tota aquesta gent o entitats que no han tingut segurament el reconeixement públic, no? que es mereix, però que valga aquest com a homenatge i com a honor.
Per mi, jo que tinc una carència natural a ser del poble, bueno, en mi passa una cosa dramàtica, que 60 anys escrivint en castellà, pues a l'hora de fer un llibre de Vila-real, pues no m'he atrevit a fer-lo en la meva llengua que he parlat sempre, perquè tinc més dificultats per escriure que si ho fas en castellà. Uh-huh. Bueno, i això és el drama de la meva vida, que és que un llibre de cada meu poble he tingut que escriure en castellà, perquè me trobo més lleuger, perquè uh-huh. és que és el que porta 60 anys escrivint una llengua, i clar, l'altra l'ha conservat per a parlar i he escrit alguna cosa, però en fi, diguem que fulles volanderes, però un llibre en la nostra llengua no m'he atrevit a fer-ho. I si jo, diguem que tinc una querència natural, jo parlo del meu poble com si estiguera allí encara. Sí. O sigui, jo m'he passat 60 anys en Madrid i a mi el poble, el que passa que jo, ja te dic, jo ara tanque els ulls i veig la plaça, el quiosco de Benito, la taverna de Paquita, l'anunci del coet que n'hi havia allí en un dels edificis, la plaça dels policeros acabava, tenia estaven els policeros, la policia municipal, on sí. jo he anat en Mahuela a que mos donaren un salvaconducto per anar a València. Per anar a València de Vila-real a València, sí. teníem que anar i demanar un salvaconducto, perquè no se podia pujar al tren sense eixe paper. O sigui, jo he viscut d'eixe Vila-real que té uns records. Per exemple, el bar, el nostre bar, era el nostre, uh-huh. perquè van obligar a que l'aplicació de l'idioma de l'imperi va obligar a que se canviaren inclús noms com el nostre bar, pues va ser nostre bar. I clar que a conseqüència després van eixir noms com Califòrnia o coses paregudes, que com comprendràs no són molt propis del poble.
Uh-huh. Doncs serà un moment, no? Encara que sigui en castellà, doncs mira, també té la part positiva, que gent, igual que encara no domina el valencià, també podrà retrobar-se amb aquest Vila-real de fa unes quantes dècades. Així que no hi ha mal que per bé no vinga, no? També es pot veure així.
Bueno, jo la veritat és que, bueno, jo quan escric en castellà, però quan llisc el llibre, sí. llisc en valencià.
Fa traducció simultània vostè.
Faig la traducció simultània, sí, perquè traduís millor que escric. Bueno, és a dir, jo he passat algun temps que feia col·laboracions en Ràdio Nacional d'Espanya en diumenge, Ràdio Nacional d'Espanya en València, uh-huh. i escrivia en la nostra llengua, però sí. una cosa és escriure un article, que avui si me'l demanen el faig,
es fa.
Però una cosa és escriure un article i fer un foli que escriure en 200. Uh-huh. I això és el sentiment de, diguem, de culpa que tinc, però no, però me sent innocent, uh-huh. perquè jo, en definitiva, sóc un dels tants individus que no va poder estudiar la seva llengua. Nosaltres anàvem a l'escola, a la huerta, al cedre o al campanar, i la majoria dels mestres eren castellanohablantes. I, clar, de tant en tant hi havia algú que era valencià, i quan un xiquet dia allò que es diu una espardinyada, uh-huh. pues el mestre, com sabia parlava la mateixa llengua, sí. pues te la traduïa i t'explicava. I uh-huh. bueno, en el llibre, per exemple, apareix un personatge que és mossèn Pipo, que era un home que parlava un castellà fet de casa. Uh-huh. I ell, però que sempre, jo sempre recordava dir, és que mossèn Pipo dia no sé què, i mossèn Pipo va dir una cosa meravellosa, que va dir la foscor, i va traduir la foscor són les tinieblas. I clar, uh-huh. era meravellós que mossèn Pipo, que parlava, que quan va rebre a la Mare de Gràcia, que ell era el capellà de l'ermita, pues el seu discurs, ¿dónde estabas, Virgen de Gràcia, que hacía tanto tiempo que no te veíamos? Ah, sí, en Villarreal de los Infantes, província de Castellón. Uh-huh. Mossèn Pipo era, això, home, era un personatge molt curiós, però ell parlava la foscor, i uh-huh. a mi la foscor m'ha donat, diguem, ha sigut el camí per el que jo he parlat en la segon part del llibre dels anys, los anys de la foscor, que són uns anys que, bueno, que estan oblidats o que, bueno, que estan tapats. Uh-huh. Que de tant en tant n'hi ha algú que, home, n'hi ha personatges, jo no he insistit, per exemple, en la biografia del coronel Ixea, perquè d'això ha escrit Vicent Gil una història meravellosa, que jo sí que dins el llibre dic que això deuria ser una lliçó diguem, circumstancial o accidental que se deuria explicar en les escoles de Vila-real, perquè és un personatge, i també sí, si mereix un reconeixement. Va ser fusellat indignament, sí, perquè, bueno, un crimen propi de la postguerra, i per això, home, per a mi també mereix tindre un carrer, que és que ara dediquem carrers a qualsevol cosa. Escolta, mire, si dediquem un carrer al Clavell o a la Margarita, pues està molt bé, a una planta, però escolte, hi ha personatges de Vila-real que mereixen millor reconeixement. Uh-huh.
Julián, i una idea que m'ha vingut ara quan estava parlant vostè, per què no fa un audiollibre? Per què no el llitx en veu alta, el grava i aixina també ho té en València?
Bueno, pues una idea, sí. No m'ho s'ha acudit, però és una idea, sí.
Aixina també, i s'espineta que se li ha quedat per no poder tindre-ho en València, doncs la tindria a l'altra part. Jo sí, sí, sí. Ho plantejo, sí. Si vol, i si té una estona una miqueta llarga, doncs ho podria plantejar. Però bé, suposem, Julián, que alguns d'aquests detalls, algunes d'aquestes històries, vivències, seran les que explique vostè divendres, no?, que és quan es presenta aquest llibre.
Exactament. Bueno, a la presentació del llibre ve don José Bono, uh-huh, exministre i expresident de les Corts, perquè ell era amic d'un dels personatges que parlo jo en el llibre. Un dels personatges és Pascual Villarreal Cerizuelo, que està en la història de la Guerra Civil, en certes històries, i està, per exemple, en un llibre de Tierno Galván. Pascual Villarreal va ser un home important en la Guerra Civil i quan, bueno, i era amic del coronel Casado, per exemple, del que se cartellava. Uh-huh. Però va desaparèixer de la circulació perquè, bueno, va tindre que pegar a fugir, va eixir en un barco que el tinc controlat, en Estambul, que va fer cap al nord d'Àfrica, i després, uh-huh, bueno, té un recorregut que acaba exiliat en Xile. I en Xile va fundar va fer una fàbrica d'espardenyes, uh-huh, perquè el que a ell li sonava molt bé era la cosa del poble, que eren les espardenyes. Sí. És un personatge molt curiós, i quan torna de l'exili, hi ha gent que l'ha conegut, que va tindre una llibreria a la vora de l'institut. Uh-huh. I clar, però la gent no sap qui era aquest home que venia llibres o llibretes. I aquest és un personatge molt curiós. Bueno, és un personatge de novel·la, perquè el que conte jo d'aquest home és curiosíssim. Bueno, pues ell, uh-huh, ell va conèixer, quan va tornar a l'exili, a Tierno Galván, i bueno, el dia de l'enterro estàvem Tierno Galván, Raúl Morodo, José Bono, el meu germà i jo, i els fills, és a dir, que... I ell va morir d'un càncer de gola i va estar atès, lo van atendre així en la Pau, perquè els del PSPV, del PSPV este, no, el Partit Socialista Popular, PSP, era el, hi havia els metges que eren importants i que, bueno, el van atendre de meravella, però clar, el càncer de gola se'l van portar per davant.
Uh-huh. Això també la presència, no?, de José Bono.
Sí, sí, clar, és que José Bono, uh-huh, bueno, per exemple, te conto una anècdota.
Sí.
Estos van anar un dia a un congrés del PSOE en Toulouse, i anaven en un cotxe, pues anava Pascual, i anava Bono, i anava Donato Fuego, i al arribar a la frontera, pues, quan arriba anar a un congrés del PSOE en aquella època, pues encara era perillós. Bueno, resulta que ell va dir, deixeu-me parlar de mi. I aguaita el cap per la ventanilla quan s'acosta el guàrdia civil i diu, són mis sobrinos que me llevan a Lourdes. Clar, operat de gola perquè se veia allò que era evident, i per això veu, i els van deixar passar i van fer cap a un congrés del PSOE.
Sí,
bueno, del PSOE autèntic, perquè després se va dividir, no?
I després ja en el que ha derivat, ahí ja, això seria un altre capítol. Així que, bueno, Julià, suposem que amb aquestes històries i les moltíssimes anècdotes i històries, convida la gent a que s'apropi, no?, a que és divendres a les 8 als Mundina, i que puguen descobrir, no?, aquesta part de Vila-real que potser no coneixen o que tenien també arraconada, i a la foscor.
Sí, també, a més de José Bono, presenta el llibre Fernando Delgado, que és un Premi Planeta, o sigui, és un escriptor important i que és amic de... i que diu, a més, va traslladar la seva vida per retirar-se un poc, diu, en Faura. Uh-huh. I clar, pues hem pensat... El pròleg l'escriu Manuel Vicent, I a mi m'hagués agradat que vinguera Manuel Vicent, però clar, demanar-li a algú que tinga que anar des de Madrid i dormir fora i no sé què, pues, per més que la portada i la contraportada són fotografies de Joan Antoni Vicent, el germà, que és un enginyer que en la seva jubilació s'ha dedicat a fer fotografies meravelloses.
Així que amb aquest agraïment, no, també en Julià ens quedem, el fem extensible. Moltíssimes gràcies també per contar-nos, no, als que som més joves, que hem viscut així, hem nascut així, però no coneixem aquesta part, també li agraïsc, no, que m'hagi fet aquesta classe d'història de Vila-real. Que vagi molt bé la presentació i parlem prompte.
Encantat.
Un plaer, adeu.
Igualment, adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.